Aquesta setmana he llegit La Verda es Porta, el llibre sobre la vida i opinions de Joaquim Soler i Ferret que ha escrit Joan Tudó, publicat a Godall Edicions. Avui comentarem el que, al meu entendre, és un dels llibres de l'any, i fins i tot del darrer lustre, una espècie rara en la nostra literatura d'obra d'art total de quasi 700 pàgines, en què s'hi barregen novel·la, filologia, assaig, crítica literària i, sobretot, que és el més important, un nivell de recerca i d'alçària narrativa indiscutibles. Tudó ha convertit un simple encàrrec biogràfic en un llibre molt especial, començant per un fet ben simple. A diferència de moltes novel·les que toquen temes d'aparent interès i acaben provocant-te desídia, l'autor ha agafat la mà d'una figura suposadament grisa i oblidada com la de Joaquim Soler per convertir-la en un personatge literari apassionant. En aquest text hi trobem molts temes d'interès. Primer, la història d'un etern finalista de la literatura catalana que visqué en una permanent sopa de petits fracassos. Després, la radiografia d'una generació encara per fotografia del tot com la dels 70, la qual cosa també serveix per ficar el nas en una cultura, la catalana, que viatja, acabat el franquisme, de la repressió a l'aparença de normalitat. Tudó s'hi capbussa corrent de valent i el seu llibre és interessant perquè converteix un aparent tara, el fet de no haver-se llegit ni un sol llibre de l'autor abans d'escriure sobre ell, en un dels motors de propulsió per tal de capficar-s'hi sense priorismes i amb un sentit crític agudíssim. D'aquesta manera, Tudó fa el millor servei al seu protagonista, un homenatge que, de fet, Soler mai no hauria pogut ni somiar. El converteix en literatura. I ho fa imitant-lo en una novel·la molt interessant, és cert, però sobretot escrivint un llibre marcadament presentista on es veu que la vida d'un escriptor, les polèmiques tuiterils i les capelletes de la literatura catalana són, com quasi bé tot, un invent molt més antic del que pensem. També revelant-nos que Joaquim Soler va intuir i fonamentar fa molt de temps realitats com ara l'efecte mortal del bilingüisme i de la colonització a la nostra cultura. Que aquest fos a priori un llibre innecessari, sobre un autor oblidat i del qual no en tenim gairebé ni un llibre disponible enlloc, l'ha convertit en un volum fonamental. Aquesta setmana he llegit La Verda es Porta, de Joan Tudó, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet la crítica Marina Porres i l'escriptor Jaume C. Pons a l'Horda. Soc en Bernat de Déu i sou a l'Illa Maians, el podcast Dona Llibres. This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. Sir James.
What?
Marina, què tal?
Bon dia, què tal?
Et deia, Marina, un llibre important. Tu l'has celebrat i l'has gaudit, com jo.
Sí.
Se't nota
i...
la cara.
Sí, sí, no, és un llibre que m'ha interessat moltíssim i m'ha sorprès moltíssim. I crec que és, com has dit, que el mèrit és precisament que barreja això, que és una novel·la, que és un assaig, que és un llibre sobre crítica i que és un esforç de recerca bastant impressionant. I que li reconec molt al Tudó d'agafar un tema que era molt difícil de salvar en forma d'assaig que fos interessant, és a dir, perquè el problema és que, clar, ha radiografiat un escriptor, podríem dir que mediocre, tot i que ara el Jaume em discutirà i em dirà que no hi està d'acord.
El Jaume, que és l'únic, el Jaume, que és l'únic lector que hi ha de Joaquim Soler viu.
Som més des que sembla.
No, però que ha agafat, o sigui, que ha agafat un tema aparentment banal, aparentment molt avorrit, pesat.
L'escriptor era desconegut pel gran públic, això sí. Pràcticament no sabíem qui era aquest
assaig. I ho ha aixecat, i el que és aquest assaig és que ara, quan hagis de fer alguna cosa sobre literatura catalana dels 70 i els 80, doncs aquest llibre és una referència, perquè aquí hi ha moltíssima informació, fent un esforç, diguéssim, com narratiu, per fer un assaig que no sigui un pal, tot i ser bastant dens. I, a més, hi ha una cosa que sorprèn, que és que hi surt tothom. O sigui, Joaquim Soler neix l'any 40, no?, i es mor el 93. I és el que explica el Tudó. Per tant, la seva vida travessa des de la postguerra fins a, saps, la transició, o sigui, el franquisme, la transició, i després fins als Jocs Olímpics,
el
gairebé.
El preolimpisme, sí, sí.
I, clar, llavors és un tio que, com a secundari, però és com una mena de constant en la literatura catalana, sense estar mai a primera fila, però que està bastant en contacte en alguns moments amb molta gent important de la literatura catalana i que llavors, clar, ha vist passar tothom, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, clar, en aquest llibre hi surten doncs, molts noms. Vull dir que et situa molt bé des de Maria Aurèlia Capmany fins als inicis literaris de Pilar Rahola. Uh-huh. I està tot integrat aquí.
Literalment.
Sí, literalment.
Literalment. El que sorprèn, ara ho deia la Marina, és una mica la forma d'aquest llibre. Algunes crítiques que he llegit l'han emparatat a experiments com els de Carrer amb el Limonov, però la diferència, més enllà d'un autor que gent com tu ha pogut llegir i ara ens explicaràs com el vas descobrir, sí que és cert que no és un autor del cànon del gran públic i és una figura que molts de fet coneixien més per la ràdio que no pas, o per Ofèlia Dracs, pel col·lectiu Ofèlia Dracs, que no pas per una obra pròpia i amb entitat.
Jo vaig llegint en Joaquim Soler a través d'Ofèlia Dracs, perquè vaig descobrir 10 pomates té el pomer i vaig entendre que hi havia aquest col·lectiu i a partir d'aquí vaig llegir Lovecraft, SF, tots aquests volums que unien esforços de diferents persones i entre ells hi havia Maria Antònia Oliver, en Joaquim Carbó i fins i tot en els seus inicis un Quim Monzó, no? Per tant, estem parlant d'un grup de gent mutant, perquè a mesura que anaven avançant els llibres anava havent-hi una implicació més forta o menys. També s'ha de dir que en Jaume Cabré està aquí, però sí, sí. No se'n parla gaire, és com en aquesta cosa, una cosa de joventut, no? Uh-huh. I en aquest sentit m'ha semblat un llibre catalaníssim. Què vull dir catalaníssim? És això que rebaixa en Joaquim Soler tota l'estona. Se nota tant que en Joan Tudó no li agrada com escriu en Joaquim Soler, que això és el que me molesta. Me molesta perquè el rebaixa totes les dones. Perquè com que a Catalunya i en els països catalans tenim aquesta guillotina que si es cap sobresurt una mica te'l tallen, sempre va rebaixant. Vull dir, per citar un exemple, diu, no, en un article en Quim Soler critica en aquells que a partir de la transició, quan entram en democràcia i la gent vol començar a viure la literatura catalana, que fan de jurats de premis, que van a sopars, que s'omplen de canapés, que fan 4 articles i que tenen un programa de ràdio. Això és un article textual d'en Soler Esvera. Doncs hi ha una nota en el peu de pàgina d'en Joan Tudó dient, hem de recordar que en Quim Soler també era jurat de premis, també tenia el seu programa de ràdio i també feia de jurat del que tu... Clar, vull dir, hòstia, això a mi m'ha molestat.
A mi
aquest home molesta.
Clar, jo crec que fa realment un esforç, o sigui, que li pots discutir la valoració, però que ell fa l'esforç de crític de dir, mirant-m'ho, o sigui, això mirant-m'ho com a crític, com valoro l'obra de Soler. I sí que és veritat que diu, no, és mediocre això. També és veritat que considera que si hagués escrit més hagués millorat molt, que això, això també, vull dir, que això ho diu el Tudor.
I que hagués canviat, sobretot, no? d'estratègies, perquè hi ha autors, el cas de Jordi Coca, que comença també una mica com ell en aquest experimentalisme textual i que després ha derivat en novel·les, per dir-ho així, més americanes en el teixit narratiu, no?
Sí.
Llavors especula també amb el que hauria pogut ser, sí, sí.
Sí, o sigui, per mi l'esforç és això, que està lligada, o sigui, com la seva biografia, amb alhora aquesta crítica literària sense deixar-ho anar. És a dir, que ho va combinant bastant bé. Però sí que tens la sensació tota l'estona, sí, això és veritat, tens la sensació que estàs llegint la biografia d'un senyor que era, sí, un escriptor més aviat mediocre.
Mediocre, sí. I no és així. A mi el que m'ha molestat és estar. És aquesta ironia constant, vull dir, que tot és en un pla amb foteta. M'ha avorrit, jo vull dir que a mi m'ha avorrit bastant, vull dir, també. Me molesta que sí que és vera que sigui fluid i que se lletgeix, però no saps d'on venen les procedències. En el final te fot una bibliografia dient tot està aquí, per tant, acadèmicament no serveix perquè no se sap la procedència exacta tota l'estona. Però dit això, en Soler va experimentar, és vera, va ser aquesta vessant textualista que seguia els dictats de Telquel, que s'acostaven al Nouveau Roman en contra dels arguments, en contra de les històries per desenvolupar personatges, pot ser plans, com ell arriba a dir en Joan Tudó en qualque moment, d'acord, sí, és veritat. Però és que pot arribar a ser apassionant, això, i jo aquest apassionament no el veig enlloc. I és un apassionament que jo vaig sentir quan vaig llegir París Bis, que és un llibre que se pot trobar ara mateix a llibreries, i no sé si queda prou clar.
Dels pocs, però segurament.
És únic, perquè se va publicar pòstumament, tot i que en Quim Soler, en Joan, és vera que fa un seguiment i explica el procés d'escriptura a mesura que avança, cosa que m'ha encantat perquè he pogut entendre el procés de creació d'aquest volum, però no queda prou clar. Si tu vas a una llibreria en els Països Catalans avui en dia i demanes París Bis, si no és allà, en una setmana t'arriba amb una distribució perfecta.
Que és Lleonard Muntaner, no?
Perquè està Lleonard Muntaner editor. I jo descobres que aquest llibre me va entusiasmar perquè és molt semblant a Rayuela amb els seus procediments textuals, de joc, de metaliteratura, de París. I a més te recordo una pel·lícula moderníssima protagonitzada per en Philip Seymour Hoffman que és Synecdoche, New York. que és la voluntat de crear una ciutat monumental, en la pel·lícula és Nova York, en guió i direcció d'en Philip Kaufman, i a la novel·la és París. Per tant, és la intenció de reproduir aquest París de la Nouvelle Vague, d'en Godard, de les revolucions del maig francès, a Catalunya. I clar, vull dir, la idea és molt bona. I a partir d'aquí jo vaig anar a mercats de segona mà, entre ells Sant Antoni, i he anat seguint i resseguint fins i tot les seves obres més complexes, i fins i tot també s'ha de dir que a Mallorca també n'havia publicades unes del principi. Mm-hmm. I aquí jo l'he llegit. I és que no és tan mediocre com vol donar a entendre. El que passa és que ho va tenir puta. S'any que, per exemple, el Premi Bertrana premiava obres textualistes com l'Adolescent de Salt d'en Biel Mesquida, un llibre mític, ell s'hi presenta l'any següent pensant que tindrà possibilitats i no s'equivocava gaire perquè guanya l'Udol del Gris o el Caire de les Clavegueres, que et sobra més textualista d'en Quim Monzó. Però clar, en el final que va tenir molt mala sort. I a mesura que anava tenint mala sort, s'anava encabronant, s'anava frustrant i s'anava variant en tot quisqui, cosa que li dificultava més les coses.
Bueno, i està ben explicat com va, d'alguna manera, trobant-se amb les coses i alhora com se li valora. O sigui, per exemple, la ràdio, que és una cosa que està molt ben explicada, perquè realment, bueno, de fet, el Tudó en algun moment ho diu, no? Potser el millor llegat de Joaquim Soler són aquests guions de La Porta dels Somnis, d'aquest programa de ràdio, on també es valora, no?, la faceta d'això, d'un escriptor que pugui fer coses a la ràdio, o sigui, parlant en lloc d'escrivir, no?, o amb els guions. I també a l'hora de tenir molt en compte els articles polítics, que això també és veritat que estaria bé, potser, per... I jo crec que ajudaria molt a entendre el personatge una antologia d'articles, mirar si, polítics de Soler, mirar si no és una cosa allò molt caducada, però és veritat que en cita alguns exemples que són una cosa que està molt bé. Sí. I jo sí que crec que sí que s'ha de dir que, a més, és una època realment molt fastigosa, eh? O sigui...
Ah, d'això em volia parlar amb vosaltres, perquè es parla molt de la generació dels 70, fa poc en un debat a l'Ateneu Barcelonès, en un pretest debat intergeneracional...
Una mica fallit, al meu entendre.
Una mica fallit, es parlava de la generació dels 70, defensada bàsicament per l'Àlex Broc, que han estat també un dels seus hermeneutes. Clar, jo no sé si s'ha estudiat molt poc, perquè moltes de les coses que jo he llegit, les he llegit per primera vegada, però jo no sóc filòleg, diguéssim. No sé si realment és una gran desconeguda aquesta generació, perquè encara no ha passat prou temps. El que sí que sé és que és bastant valent un autor que s'hi aproxima, sobretot perquè amb fets que no ha viscut.
Sí,
és a dir, que també és una gràcia del tema,
que el
no? Que ho veu
a
molta
gran,
més distància.
I que el caos de totes les coses que passen alhora és tan gran que és molt difícil explicar-ho fent una panoràmica una mica neta. Perquè sí que és veritat que es barregen moltes coses, o sigui, com la política, la literatura, els premis, la gent que ve de generacions anteriors, la gent que comença...
Les discussions entre les persones.
Les discussions, està ben barrejat, no? Com sempre, el debat com literari, això, no tot el tema del textualisme, que també Tudó fa un esforç molt gran per explicar això, d'una manera que en realitat si no t'hi dediques és com dedicar què m'estan explicant, no? Perquè està molt ben fet. I alhora el debat literari amb el debat de les generacions literàries, que és una cosa que sembla que ens quedi molt a prop, però jo crec que no és que tu no siguis filòleg, és que realment lo de la generació del 70 no està gaire explicat.
Ja, quan parlem de generació del 70 ja és complicat aquest que, naming, sí. No? Per dir-ho així, perquè estem parlant del postfranquisme.
Perquè, de fet,
no?
Dintre de la generació dels 70 que hi ha dues vessants, que és la poètica i la narrativa, i és que ja tenen edats diferents entre ells. Mm. Perquè, per exemple, recentment Antònia Vicenç ha rebut merescudament el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes, i ella és una de les capdavanteres de la generació dels 70 narrativa. Però és que ella no té la mateixa edat que els dels 70 poètics, i aquí hi ha en Vicenç Altaió, en Andreu Vidal, en Terró, en Urpinell, en Creus, na Maria Mercè Marçal. Clar, hi ha un poti-poti allà que corresponen al poti-poti que hi havia durant els darrers anys grisos, terribles, negres del franquisme. Estem parlant d'un any de prohibició, un any de anys de censura, de prohibicions, de dificultats editorials, de problemàtiques per poder publicar, de no poder guanyar premis amb la teva pròpia llengua. Clar, vull dir, realment és que cau és considerable. Si tu no tens instruments per poder difondre això, que la gent ho entengui, parlem de mitjans de comunicació i premsa, i no hi ha debats avui en dia, i després resulta que montes una taula rodona a l'Ateneu i això no queda explicat, i a més resulta que el més jove té 40 anys, vull dir, tenim un problema, perquè clar, vull dir, sí que és vera que estem parlant d'això, però és que no ho estem posant en context, i ja no parlem ni de la universitat, que la majoria de noms no entren ni a temari.
Clar, és que aquí hi ha molts noms dels quals no podem ni trobar els llibres, no? No només passa amb Joaquim Soler, no?
Aquesta és una afegitó a tota aquesta qüestió, i jo m'imagino que en certa manera, l'èxit que ha tingut en Joan Tudó amb aquest llibre és també una manera de donar cabuda fonda en aquest llegat de la nostra tradició que fins ara havia trobat tantes dificultats. Diguem-ho, el llibre d'en Tudó, tu ho has dit, és un dels llibres de l'any perquè ha estat un dels més reconeguts. Va rebre el Premi No Llegiu, precisament, de no ficció. Va rebre el Premi Finestres com a millor llibre de l'any i en aquest sentit va guanyar en Borja, va guanyar amb Els Angles Morts, que això podria ser discutible, però duria cap un programa cap més enllà. I després resulta que se li devia voler premiar i no se li va premiar aquest perquè sí que va guanyar en Borja el Premi a la Crítica, però se li va donar el Premi a la Crítica a Poesia per la seva poesia completa, La Vista als Dits, a la Breu Edicions. Per tant, hi ha hagut aquest reconeixement unànime, però en el mateix temps jo veig que encara hi ha molt de caos amb aquesta qüestió. I m'ha agradat, Marina, quan has dit que és un llibre que serveixi pel futur per tal d'encarar amb més proximitat i amb més capacitat aquesta manera d'escriure sobre la pròpia tradició, perquè jo crec que és vera. Si una cosa té de bona aquest llibre, el meu entendre, és aquesta.
Clar, jo crec que aquí, o sigui, s'intueixen coses com, per exemple, que per ser recordat d'alguna manera... Bueno, per ser recordat. O sigui, com que els noms que passen són noms que arriben sols. És a dir, quan tu dius Terenci... A veure si m'explico, però Terenci Moix, Montserrat Roig, Maria Aurelia Capmany, són potser dels noms que surten al llibre, que en surten molts, Monzó, surt moltíssima gent, però que o hi ha noms que s'expliquen per si sols, vale? O llavors hi ha noms d'escriptors que no s'expliquen sense el seu grup, I que llavors, clar, als 70... com que sí que és veritat que no hi ha tants grans noms, potser és un lloc on es nota molt això, que tot ho has d'explicar com per grupets de gent, però que això és una, és com una cosa estranya i que com que no hi ha noms, allò que brillin sols i que tinguin tant de pes, és una època que potser no s'ha mirat tant per això.
Saps quin és
no
el problema? Però... El problema és l'oblit i que la gent no té memòria, perquè el problema és en Jaume Cabré... forma part d'aquest brau.
Sí.
Els primers volums, els primers textos d'en Jaume Cabré els va escriure en el costat d'en Quim Soler. Però en el moment que en Jaume Cabré se converteix en un best-seller a Alemanya per les veus del Pamano i a partir d'aquí s'èxit arriba a Catalunya a posteriori, no se va reconèixer en Cabré perquè fos un gran escriptor, que en moltes coses ho era. Jo sempre dic que L'ombra de l'eunuca, La rehòstia i Viatge d'hivern és un dels millors llibres que ha escrit. El que passa és que té molt d'èxit a Alemanya i després aquest èxit és transplantat a Catalunya d'una manera molt mimètica. A partir de quin moment exactament hi ha hagut crítics o historiadors o persones que l'hagin contextualitzat dintre la literatura dels 70? No. I sembla com si en Cabré estigués tot sol. Aquest és el problema, la manca de memòria, la manca de llegat per dir i posar les coses en context.
O el mateix passa amb Monzó, que és un autor consolidadíssim i que té molt poca filologia feta.
És que una de les coses de La Verda es porta, o sigui, que serveix precisament per veure els inicis de tota una sèrie de gent que dius, hosti, va venir d'aquí? O sigui, que es veu molt bé el recorregut de molts escriptors, per això serveix, jo crec, també aquest llibre, perquè és això, veus, de dir, Monzó sortia d'aquí? I tot això que ha fet aquí és molt, molt curiós de veure.
Què us ha semblat la forma inicial del llibre? Perquè una de les coses que sorprèn és que el llibre comença amb una petita novel·la, en imitació.
Són 200 pàgines de ficció a l'inici del llibre on no entens què està passant. Jo vaig dir, jo ho hagués posat al final.
Per mi, és una de les coses que m'ha molestat. Tu comences a llegir un llibre d'en Quim Soler i comences història. Estàs a punt de llegir l'últim llibre de Joan Tudó, lector. Després passa a lectora, no sé què. I a partir d'aquí, bla, 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 bla. Aquesta derrota és també la matèria, aquest llibre, lectora. Aquest és un llibre sobre escriptors amb prou feina, bla, bla. I passa cap en aquesta història que no té res a veure. I acaba i dius, què ha passat? Mos ha parlat de sa mort? No. Mos ha parlat de persones que el coneixien? No. A mi me despista molt, això.
Sí, però vull dir, jo sí que entenc que és un relat de ficció, jugant amb el joc de que es diu realitat, la novel·la, que vol imitar la prosa de Soler i una mica l'imaginari de Joaquim Soler perquè el lector trobi com una mostra, diguéssim, en mode de ficció sobre el que està llegint amb assaig, entenc, Però jo crec que cal un esforç de molta bona fe per encarar aquestes 200 pàgines aquí al principi i no pensar, tu, què estàs fent?
Sí.
I deixar-ho. Vull dir que jo l'hagués posat al final, perquè lo interessant d'aquest llibre és, evidentment, la part de la biografia.
Jo el que veig és voler fer un llibre gruixat. Que això a Catalunya fa molt catxon de fer llibres gruixats.
El que sí que serà interessant, una mica agafant l'argument també del Jaume, és veure si el llibre s'aguanta amb el temps, el que hauria de desembocar és que la gent reedités o rellegís Joaquim Soler, perquè clar, si ens quedem només en aquell llibre, realment també el llibre haurà fracassat.
Té l'èxit de la pedanteria, eh? O sigui, sí que és veritat que té l'èxit de oh, com ens agrada una autoanàlisi. O sigui, que té l'èxit d'això, d'un llibre superintel·lectual que analitza aquesta generació i tal. Però jo, en realitat, crec que és una... Hosti, és una feinada de recerca molt, molt grossa. A mi m'ha sorprès molt. I el fet això que ell explicava, no? Que cada vegada que explicava que estava fent això li deien, uf, quina mandra. I clar, és que és veritat, uf, o sigui, i ho sento, jo també ho vaig pensar, uf, quina mandra. I clar, llavors
sí,
veus...
Hi ha autors amb poc glamour, però també s'era agafant un dels arguments del Jaume que segurament és més interessant... Fins i tot ell personalment era més agut i més interessant, a vegades fins i tot el pinta d'una manera que pugui semblar un funcionari, en el sentit d'un funcionari fracassat. Quan jo crec que és una persona molt més donjuanesca, de fet la cita del llibre inicial és una cita aquesta idea del no sabreu mai qui sóc, és literalment un verset del Don Giovanni, qui son io tu non sarai. A més, era un tio que d'òpera en sabia molt. Potser aquest és un principi per descobrir un Joaquim Soler molt més dandy, molt més... Fins i tot molt més perversillo del que...
És
del
que si et mires la biografia...
Dona el text,
Si et mires la biografia, els fets, o sigui, allò que deixa la dona, llavors està amb no sé qui, no sé... Clar, jo pensava, home, pues, si haguessis explicat la vida, en realitat també seria interessant en el sentit de dir això, o sigui, el gossip aquest de les relacions hagués estat bé de saber. Sí.
En qualsevol cas, és un llibre que genera discussió i per això el volíem portar a l'Illa. Jo crec que, home, innegablement és un treball... dels treballs indiscutibles d'aquest curs literari. I realment és una sorpresa, és a dir, jo crec que en Tudó ha tingut una certa valentia perquè aquest encàrrec es podia haver saldat amb una biografia sui generis i si més no hi ha un intent d'anar més enllà amb els seus excessos i potser les seves inconnexions, però vaja, almenys s'havia d'intentar. Jo crec que l'autor en aquest cas ha estat valent. Marina, Jaume, ens veiem a la propera. Thank you very much. Una furtiva lagrimar